21 anys amb tu.
Bon vespre, Balears. Som el Xema Font, juntament amb en Borja Rigosa Producció, Sergio Rigo davant de l'ordinador, Òscar Amores a la part visual i Nene Font amb els seus contes i rondalles i en Miguel Soler en els controls tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 657 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigó.
Bon vespre.
Sergio Rigó, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 10 de maig de 2026 i res, que se mos acumulen ses coses, que això és un festival de misteris a nivell internacional. Molt centrats amb els Estats Units, que són els que es duen una mica tot el mèrit, el protagonisme i tot això, que bé, que els fa ser sempre el centre d'atenció, i més en sa darrera la legislatura, sa de Trump, que és constant sortir a ses notícies per una altra cosa. I en aquest cas, com també ja varen dir aquí, i supos que sa majoria ja ho sabeu, perquè molt de mitjans s'han fet ressò, però clar, és que ho han de comentar. Ara torna a ser protagonista perquè en Trump va anunciar que treuria a la llum arxius que havien estat classificats pel govern dels Estats Units com a secrets per a la relació que tenen en tot el que coneixen com a tema OVNI. I resulta que, contra tot pronòstic, i jo crec que ho podem dir així, contra tot pronòstic ha entrat informació on troben coses com a mínim interessants. Així que avui parlarem una mica d'això i què més, Sergio Rigó?
Idò, aquest programa 657 de Font de Misteris el començaran comentant algunes de les coses que han anat sortint darrere de la primera part de la desclassificació iniciada per el govern dels Estats Units sobre arxius ovnis. Al món diversos ens aniran fins al segle XVIII per conèixer la història del naufragi del Jabeque San Luis. Què va passar amb ell i a quin indret de les nostres illes va succeir? Al Contes i rondalles de Irene Font coneixerem una història que du per títol El desencontre, del llibre Leyendas de Formentera de José Luis Gordillo. I a la darrera part del programa no deixarem el tema dels ovnis, perquè si mos dona temps tornarem en el cas de la URSS de 1977 i anirem també fins als anys 90 del passat segle per conèixer la història de l'estrany incident de Sasovo, a Moscú, que va passar el mes d'abril de 1991. I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials mos trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris i Vetres. I per escoltar-nos en directe, a més de CFM i el sistema de Plus, ho podeu fer a ivetres.org i a l'app d'Ivetres en els vostres telèfons mòbils. I sempre en el vostre abast teniu disponibles tots els nostres programes d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors. En el servei a la carta d'Ivetres Ràdio, a les principals plataformes de podcast i també a la nostra web fontdemisteris.com.
Bé, he de dir que jo sempre he estat molt escèptic amb això del desclassificat OVNI. Ja es va veure, i bé, ho hem comentat aquí i també a qualque entrevista, i, perquè ja es va veure, no?, per exemple, amb els desclassificats espanyols de fa una trentena d'anys, i és que quan hi ha això que en els cercles anomenam desclassificats OVNI, sempre se'ls acostuma, en aquests arxius, a donar resposta a tot. Sempre es tracta de justificar tot el que no et sap que és... I es fa, a més, malgrat una... Se sol fer una resposta que sigui absurda, fins i tot, vull dir. I, a part, també, molta de la informació que treuen és anodina. Molt sovint, simplement, són retalls de premsa de publicacions referides en el tema. Sí, és així. Però aquesta vegada, i com ja fa temps que sembla que vol fer el govern dels Estats Units, ja s'han decidit a treure més informació que crec que poden dir que demostra una mica el canvi de tarannà i tal vegada la seva intencionalitat de mostrar que no ho saben tot, que hi ha coses que no saben que són i, a més, ho mostren, ho fan públic. Altra cosa, com sempre, és quin pot ser l'origen del fet. Vull dir... del que sigui allò que s'ha considerat un ovni. És a dir, que si ho ha causat un enemic, que si és una errada del sistema, o bé, o si ve d'un altre plànol, o de l'espai, o jo que sé. Cadascú el que vulgui pensar. Però, clar, quan un veu qui és que ho ha publicat, vol que et digui, fa que pensar. I és que ho ha publicat la plana oficial del Departament de Guerra dels Estats Units, que no és que sigui un organisme intranscendent, Bé, a la vista està en l'actualitat, no? Però és que, a més, hi ha altres organismes implicats, la NASA, l'FBI i d'altres. I, clar, que mostrin fotografies de coses sobrevolant o movent-se per damunt dels Estats Units i que diguin, que reconeguin que no saben què són, ja dic, és curiós, no ho trobeu? Uns arxius que, segons s'han dit, en les seves 12 primeres hores havien estat visitats per 340 milions de persones, entre elles nosaltres tres. I és que es poden consultar documents, testimonis, també veure fotografies, escoltar àudios, vídeos, com, per exemple, de quan l'Apolo 17 era a la Lluna i es veuen estranys llums. Gravacions de les que abans dels desclassificats ja es deia que es parlava de coses estranyes a la Lluna quan l'època dels Apolos, i que es deia que eren coses inventades. I ara es veu que no, que verdaderament va haver astronautes que varen avisar a la NASA de que estaven veient estranys objectes a l'espai. Bé, això és de fa 50 anys, però també imatges, vídeos, informes de fa només uns mesos on diuen que no et sap què és. Imatges fins i tot de zones de conflicte on es veuen objectes en moviments que, bé, jo no som físic ni prou ferir, però que tenen unes velocitats i moviments que no crec que la física doni una explicació raonable. Bé, de fet, ells els anomenen Unresolved UAP Report, és a dir, informació damunt d'anomalies aèries encara no resoltes. Hi ha imatges d'un caramull d'indrets, fotografies i vídeos d'arreu del món. Bé, com he dit, també de la Lluna i transcripció de converses en la tripulació de naus a l'espai, on, com deia, es reconeix el que sempre s'havia negat i fins i tot s'havia tractat com a teories de la conspiració. Com pot ser el cas de qualque astronauta que va dir que havia dit cosa i ara sembla provat que sí, que es va dir. Però tot dir, el que més m'ha cridat l'atenció és que reconeguin que hi ha objectes damunt del seu territori, dels Estats Units, que no saben què són, ni d'on venen, ni per què. I el que és pitjor, quines intencions i quin perill pot representar. El comunicat oficial damunt d'aquesta desclassificació diu que el Departament de Guerra publica arxius de fenòmens anòmals no identificats en un esforç històric de transparència. Diu, dia 8 de maig d'enguany, 2026, diu, avui el Departament de Guerra ha anunciat la publicació inicial de nous arxius mai vists abans sobre fenòmens anòmals no identificats, els UAPs, com a part del sistema presidencial d'obertura i d'informes per encontres amb UAPs. Aquest esforç intel·ligències inclou la Casa Blanca, l'Oficina del Director d'Intel·ligència Nacional, el Departament d'Energia, l'Oficina de Resolució d'Anomalies en tots els dominis del Departament de Guerra, la NASA, l'FBI i components addicionals de les agències d'intel·ligència dels Estats Units. I diu que la col·lecció s'allotjarà a la plana web del Departament de Guerra i que s'aniran publicant arxius addicionals de manera progressiva. Això vol dir que la seva idea és publicar-ne més, I segueix aquesta nota oficial traduïda de l'anglès. Aquesta publicació segueix les instruccions del president Donald Trump d'iniciar el procés d'identificació i desclassificació dels arxius governamentals relacionats amb el UAP, els antics OVNI, en interès de la transparència total. Cap altre president ni administració en la història ha portat a terme aquest nivell de transparència sobre els UAPs. El poble nord-americà, bé, i la resta del món, evidentment, pot accedir ara instantàniament en els arxius d'UAP desclassificats del govern federal. Els darrers vídeos, fotos i documents de fons originals de tot el govern dels Estats Units estan en un sol lloc i no es requereix cap autorització de seguretat, mentre que les administracions passades varen intentar desacreditar o dissuadir el poble nord-americà, el president Trump es concentra a proporcionar la màxima transparència al públic, el qual pot, en darrera instància, decidir per si mateix sobre la informació continguda en aquests arxius. Bé, i a partir d'aquí, aquest document fa una mica més d'autobombo, però la realitat és que crec que han publicat un bon material. A més, és una mica el que deia, no? Per exemple, el govern d'Espanya fa d'haver 30 anys que no publica res, així que, comparativament parlant... I damunt d'aquests documents poden dubtar de la seva transcendència, de la seva importància, i també poden dubtar del que pugui haver al darrere. També han dit que molts d'aquests arxius encara no han estat analitzats, que això un pensa i ho desclassifiquen sense haver-los analitzats. Tampoc jo personalment no ho acabo d'entendre. Però clar, és que des de que els Estats Units varen dir que s'havien de prendre de manera seriosa els fenòmens aquests UAPs, els ovnis de tota la vida, és a dir, les coses que hi ha en el cel, que no saben què són, i de diuen que entre maig del 2023 i juny del 2024 es varen comptabilitzar més de 750 d'aquests informes, que no és poca cosa. Et suposa que la majoria de tots aquests casos que han publicat tindran una explicació lògica, està clar, però i si no tots? I si n'hi ha un que no? De totes maneres, experts del govern dels Estats Units ja diuen que hi haurà qui quedarà decebut, perquè de moment no han trobat cap prova de vida intel·ligent, que ja els agradaria. Això és el que va dir el director de l'organisme que du aquest tema, que ja li agradaria. I bé, jo, com sempre, me vull fixar amb el que va dir Navi Loeb, el revulsiu, que no repulsiu, astrofísic de Harvard, que va dir, més o menys, no m'interessen les tecnologies fabricades pels humans a la Terra. La tecnologia terrestre no m'interessa. M'intriga molt més saber si existeix una civilització avançada a l'espai interestel·lar. I d'això.
Bé, avui, com veus, no he apuntat absolutament res. No he fet renou en ses mans.
No has fet com a massa bonda, però posaves cara neguitosa.
És que per on començar? És a dir...
Tu sabràs per on vols començar.
Per on començar, per exemple, parlant de per què s'ha fet això. És una opinió personal, evidentment. Que ningú se pensi que és per un afany de llibertat i de donar coneixement a la ciutadania del món, en absolut. És a dir, que hi ha un interès per part del president dels Estats Units, en Trump en aquest cas, de quedar com per la història, com el president que ha donat aquesta suposada llibertat en el poble d'informació. És una qüestió d'ego, no és una qüestió de res més. No crec que vesqui a cap patró més que això. Això per començar. Podem seguir. Hem analitzat una miqueta aquestes 150 i busques les primeres pàgines d'informació que s'ha publicat. I sí, hi ha coses interessants. Però no és cap panacea de res. En absolut. De fet, hi ha coses. Tu has comentat, has parlat dels Apolos.
És que per allà...
Informacions que són de... per dir-ho molt plenament, de primer d'ufologia, que tothom...
primer d'ufologia, ha estat boja.
Que tothom que té una mica interès en aquestes històries sabia que existien i que eren coses certes, que ens havien fet passar per altres temes, d'acord?
Però quantes vegades mos han pogut dir a nosaltres que som uns flipats per dir que els astronautes deien que veien coses estranyes? No estic dient que estiguessin veient... éssers extraterrestres ni res per l'estil. Estic dient que els molts astronautes, o alguns dels astronautes, deien que veien coses rares. S'han publicat les fotografies que varen fer els astronautes on ells mateixos han marcat els estranys objectes, o el que fos, que havien vist els astronautes. És que hi ha una diferència, per això, abismal.
De fet, jo crec que aquesta és la clau, no? Aquesta documentació, que ara sí que tenim al nostre abast, que abans, a la millor, només era rumorologia o retalls de premsa...
No era rumorologia, eren fets sí. reals que no se mostraven al públic.
Però no estaven documentats físicament. Com clar,
tu,
que estan
tu parles com a historiador, exacte. Vols el document, tu exacte. Vols el paper, d'acord.
I la diferència és aquesta, que ara sí que apareixen aquests documents oficials.
Exactament, però el tema, Borja Rigo, és que abans, quan tu deies que a lo millor un astronauta se queixava de que estava veient coses rares, parlaven de teories de la conspiració. Estic d'acord que autobombo, de fet ho he dit, i he acabat el document oficial d'exposició, precisament perquè ja després, els tres darrers paràgrafs, no és més que autobombo del president, i que faci el que vulgui, jo m'és igual, jo m'interessen els informes, que veig que tu estàs, contra tot pronòstic, també, ben neguitós.
No és una qüestió de neguitositat, que per ventura sí, també una miqueta, però és que veig que tampoc... És a dir, veurem les següents setmanes com avancen, que també ho comentàvem amb en Sergio abans de començar el programa. Clar, a dia d'avui, en so perill, entre cometes, de les xarxes socials i de l'intel·ligència artificial, s'ho va fer ben difícil destriar. Si no vas a la font privilegiada, que seria el portal web de guard.org/UFO,
sí.
Però és que fins i tot, com podem estar segurs a dia d'avui que aquesta informació que se mos ha filtrat o se mos ha entregat sigui del tot certa i no sigui un refet de coses, o sigui... O sigui, a dia d'avui, què tardaria una persona en crear un informe que passi per bo i que es quedi insertat dins aquesta plana web? Per exemple, és a dir, s'ha vist i ha passat altres vegades, per exemple, en fotografies de la NASA.
De fet, si investigues un poc per xarxes com X i això, hi ha molts informes que els han donat per bons i són fets per intel·ligència artificial, ja són mateixa gent... els ha clonat, ha modificat coses, és a dir, l'importància també d'anar a la font primigènia.
És que s'ha d'anar, per cert, crec que has dit .word.org, crec que és word.gov.
Sí,
del government.
Sí.
Això sí que jo crec que està creant una gran revelació, podríem dir, a les xarxes, perquè sí, el que sigui en aquests documents, alguna cosa ja ha canviat en els usuaris, per exemple, de xarxes socials o la gent en general que està seguint el tema.
Jo conclouré en l'únic que vull dir, perquè seguirem parlant les properes setmanes. Jo el que dic és que a un dels desclassificats ovnis del govern d'Espanya dels anys 90, relatiu a les nostres illes, n'hi ha un parell més, però un dels relatius a les nostres illes, l'únic que hi ha és un article de Sebastià d'Arbó, el català, s'ha autonomenat professor d'Arbó, una salutació des de Balears.
Des de la revista Año Cero.
Des de la revista Año Cero, on parla del triangle del silenci. És l'únic que van desclassificar d'aquell arxiu. Per tant, jo amb aquest, amb això ja properament seguirem parlant d'aquest tema. Voleu de rir més a part de...
No, només molt ràpid, molt ràpid. Has parlat de no sé quin personatge del govern que ha dit que no poden estar segurs, no poden afirmar categòricament lo de l'existència d'extraterrestres. Honestament, i amb això acabam, m'apareix una falta absoluta de respecte en el testimoni i a qualsevol persona interessada en el fenomen ovni. I més quan s'ha fet una desclassificació.
Ho deixem aquí, Ida. Perfecte.
IB3 Ràdio és investigació. Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cosí?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
Seguim a Font de Misteris, sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A través de la xarxa mos podeu trobar a ib3.org, també a fontdemisteris.com. I seguim ara amb tu, Sergio Rigo, i la teva secció Món Diversos, on vens amb una d'aquelles històries, jo crec que desconegudes i també fascinants, que bé, mos fan conèixer, no?, una mica més damunt de la nostra terra, de la nostra cultura i això, de la nostra història. Així que, quan vulgui, Sergio Rigo, Món Diversos.
I d'avui, en aquest Món Diversos, mos volem centrar en un capítol de la nostra història marítima, que pràcticament per a tothom, com a molts altres, ha quedat esborrat de la nostra memòria. Per això avui volem recuperar un episodi bastant sorprenent. Des de finals del segle XVIII, en plena activitat naval contra el cos nord-africà, no hi ha constància que cap vaixell de l'armada espanyola s'hagués perdut completament a les costes de les Illes Balears, excepte un, el Jabeque San Luis, naufragat el 12 de juliol de 1785, a les immediacions de l'Espalmador entre Eivissa i Formentera. Anem a conèixer aquesta curiosa història. El que sabem d'ell prové de fonts puntuals, però sòlides, especialment la carta del seu comandant, destinent de Naviri, Juan José Elizón, una documentació vinculada en el capità Barceló i les investigacions posteriors de Cesareo Fernández Duro. L'any 1785, el Mediterrani Occidental era un espai de tensió constant. Els corsaris algerians atacaven amb freqüència el comerç i la monarquia espanyola. Mantenia una divisió naval activa per protegir-lo, comandada per Manuel Núñez Gaona. I aquesta força combinava fragates, jabeques i embarcacions lleugeres, moltes d'elles experimentades en els bombardejos de l'Alger de 1783 i 1784. Dins d'aquest dispositiu, el San Luis no era un vaixell menor. Va ser construït l'any 1774 i estava armat amb 26 canons i tenia un historial notable. Havia participat a la campanya de l'Alger, en el bloqueig de Gibraltar i a la presa de Menorca. I havia estat comandat per figures com Federico Gravina. Era, per tant, una nau en contrast i amb molta experiència. Sí. El 12 de juliol de 1785 la divisió navegava cap a Esfreu, on es pas entre Eivissa i Formentera, i el Sant Lluís, que havia quedat endarrerit perquè remolcava diverses llanxes, va intentar recuperar distància forçant vela, però no va aconseguir arribar en es pas abans de la nit. Malgrat que el temps empitjorava, amb una nit inestable i enruixats i mala visibilitat, el comandant va decidir continuar guiant-se per les llums de la resta dels vaixells. A les 10 i mitja, considerant que ja se trobava en el Freu, segons els càlculs de navegació, va corregir el rumb. Però la realitat era diferent. En pocs minuts, el vaixell va impactar de proa contra un escull invisible en la foscor. Cal recordar que en aquell moment encara no s'havia publicat el gran atlas marítim de Vicente Tofiño i que moltes unitats operaven amb instruccions manuscrites, menys precises, fet que augmentava el risc en zones complexes com aquesta. I a partir d'aquí la situació se torna crítica. Les llanxes intenten remolcar en el vaixell mentre se llancen àncores i se descarrega a pes. Artilleria, pólvora, equipament... I es traien pals per alleugerir també l'estructura i es tornen a fer intents per desencallar-lo, tots sense èxit. I a l'alba del dia 13 es confirma l'emplaçament. El Sant Lluís ha embarrancat els trucadors, un petit illot del costat de l'Espalmador. I amb el pas de les hores, el temporal s'intensifica. La mà, colpats amb força el vaixell, el timó se trenca i la quilla cedeix i les costures podrien dir que s'obriran. I algunes embarcacions auxiliars volquen fins i tot una de les canyoneres. Està a punt d'enforçar-se pel pes del material recuperat. I l'aigua entra a la coberta, el vaixell se decanta i l'estructura acaba cedint. I en aquell moment, tota esperança de salvar-lo desapareix. Tot i això, el desenllaç és una cosa excepcional. No hi ha víctimes. I amb un esforç intens i coordinat, enmig del temporal, tota la tripulació aconsegueix desembarcar abans de la nit del dia 13. En els dies següents, un cop la mà s'acalma, arriben embarcacions des d'Eivissa per recuperar el màxim de material possible, se salven canons, equips i càrrega, i una part de la tripulació és enviada a Mahó, mentre la resta roman a la zona fins a finals d'agost per assegurar la recuperació dels efectes. Es perd el buc, els vívers i part de la pólvora, però fins i tot el casc acabarà sent venut a Eivissa per aprofitar-ne els materials. A travessar el Freu en aquelles condicions hauria pogut posar en perill tota la flotilla. I pel que fan el comandant del Sant Lluís, en José Luis Lisson, va ser sotmès a un consell de guerra a Cartagena i finalment absolt de tota responsabilitat, reconeixent-se que el naufragi havia estat conseqüència d'una combinació de factors, limitacions cartogràfiques, condicions meteorològiques adverses i una navegació nocturna en una zona especialment delicada. I així podem dir que se tanca la història d'un vaixell amb un passat destacat i un final inesperat. I el Sant Lluís, que havia sobreviscut a campanyes militars, operacions navals i anys de servei, va acabar desapareixent no en combat, sinó en els esculls de l'Espalmador. Què vos pareix?
A part de tot el que es pot extreure d'aquesta història, jo volia fer una petita aclaració. Aquest Sant Lluís ha dit que és l'única nau de l'armada espanyola enfonsada a les nostres costes sillenques, i crec que és una afirmació una mica agosarada, perquè, per exemple, com a mínim hi ha una altra nau, el submarí C4, que es va enfonsar ara farà 80 anys davant de la costa nord de Mallorca, que també és un curiós naufragi, eh? Un submarí va sortir cap a la superfície i va col·lisionar amb un vaixell, també militar, el Lepanto, crec recordar que era. I bé, i aquest fet, aquesta col·lisió, va ocasionar l'enfonsament del submarí i la mort de tots els seus tripulants. Va ser una tragèdia, unes maniobres militars en temps de pau, i a part de com ha de ser d'horrible, no?, estar allà dintre del submarí, com el del Kursk. Avui que volíem seguir parlant de la URSS i de Rússia, que ja ho posposam per la propera setmana, Borja. I aquell submarí enfonsat amb més de 100 tripulants. Però anem amb el tema. Si ara ens mos poséssim a ampliar punt per punt tot el que mos has dit a la teva exposició, Sergio Rigo, podríem estar fins final de temporada i més enllà, perquè hi ha molt de melons que es podrien obrir. No serà avui, però molt ràpid un parell de cosetes. Has parlat d'acords. Justament la setmana passada en vàrem parlar de Corsaris a Eivissa, però del segle XIV, ara parlant del XVIII, i en aquell moment la situació era ben diferent. Ho has dit, Tot això va passar després del bombardeig de l'Alger. I vull fixar-me ara amb això, perquè és un dels fets, jo crec que també molt desconeguts, però més brutals de la nostra història, perquè va ser un illenc, el que s'ha anomenat, com se'l coneix popularment, el capità Barceló, Antoni Barceló i Pont de la Terra, que va dur a terme aquell bombardeig quan no era capità, era tinent general, i ho va fer juntant de més 70 embarcacions militars de diferents tipus. Es varen posar a la badia d'Alger, on a les 2:30 de l'hora baixa varen començar a disparar fins que es va posar el sol. Era el mes d'agost, així que degueren estar tirant bombes de més 6 hores. Varen tirar bombes fins que les varen esgotar. Va ser suficient, el dia següent varen tornar i així un grapat de dies, milers de bombes damunt, caien damunt del Ger com a càstig per la seva pirateria, pels seus corsaris que tant de mal feien en els vaixells i costes espanyoles. Bé, com es repeteix la història, no? I el resultat va ser que els espanyols varen tirar 3.752 bombes i 3.833 bales. Els algerians es defensaren provocant en total 24 morts i 14 ferits, que jo crec que és poca cosa en comparació amb el temps que varen estar allà i de tot el que varen fer. I bé, no se sap ben bé el mal que es va fer, es parla de molt de morts, i bé, la ciutat d'Alger gairebé destruïda, i bé, per si no bastava, l'any següent va repetir, l'aquí conegut com a capità Barceló, va tornar a anar aquesta vegada a molt més vaixells. I bé, finalment, tant l'Alger com Tunis com Trípoli varen demanar un acord de pau a Espanya i a la fi s'aturaven els temibles i constants atacs cap a les illes. A la fi deixarien de venir a cercar esclaus per als seus mercats, que, per cert, diuen que entre els centenars, potser milenars de morts, també de ferits i també de desapareguts per mort d'aquell bombardejós, i de cap esclau cristià dels moltíssim que hi havia va patir cap mal. Sí, va bé, que varen patir mal per la ràbia dels seus amos o per la fugida apresurada en males condicions de l'Alger per tractar de fugir de les bombes, però quines coses, precisament per les bombes, cap esclau va patir cap mal. Bé, una mica el mateix que es deia de quan se conquesta, no?, per part de Jaume I de la ciutat de Mallorca el 1229. La mateixa, sí, llegenda. Bé, i tot això venia perquè en Sergio havia citat el bombardejós d'Argel, i és que, com has dit, aquest xavec, el Sant Lluís, justament hi va ser allà, va ser protagonista d'aquell moment històric, com també del setge a Gibraltar, un altre moment històric i crec que desconegut de l'Armada espanyola. No m'arretjaré ara en com es perdé Gibraltar i com va acabar en mans britàniques, però sí diré que va ser el 1704, vull dir que ja fa anys. Però que al llarg del temps aquella primera presa de terres va acabar sent ampliada, però Espanya, mentre, tractant d'aconseguir-la, no? I pel camí, perdent Menorca en diverses ocasions a favor dels anglesos o dels francesos. I deia tractant d'aconseguir Gibraltar. i és que per això es va fer un setge el 1704, un altre el 1727 i el darrer el 1779, que va durar fins al 1783. I allà també trobam, també en el capità Barceló, com també en el xavec Sant Lluís, eh? Aquest protagonista de la teva història, Sergio. I bé, eren allà fent un bloqueig de subministraments per fer capitular els anglesos de Gibraltar. I bé, a poc i amb molta lluita s'aconsegueix que els britànics vulguin firmar un tractat, el famós tractat de Versalles, l'any 1783. Amb aquest acord, els britànics reconeixen com a espanyoles les dues Florides, una part d'Honduras, una part de l'actual Mèxic, i clar que sí, la nostra Menorca. Però, curiosament, Gibraltar va quedar fora d'aquest acord. Per això sí, van recuperar Menorca. Menorca per Gibraltar. Bé, curiositat de la història. I allà estava, com dèiem, el Sant Lluís. Així podem veure com aquest vaixell i la seva tripulació va viure un parell de moments històrics per després viure el seu propi. I arribam així en el 12 de juliol de 1785, quan per manca de coneixement de les costes pitiuses, per manca de llum, per manca de fars, va acabar estavellat. Diuen que varen seguir els fanals dels altres vaixells. I allò, tot això, me recorda en aquella mena de trampa que mos contava en Blasco Ibáñez, que feien el sentit formenterès, fer focs com si fossin fars, però més a dintre, no? A la costa, però més cap a terra. De manera que els vaixells que s'atracaven creien que la costa, les roques, era més llunyana. I així aconseguien que els vaixells s'estavellessin i bé, segons antigues històries, els formenterès aconseguien poder anar a prendre el que fos valuós. Clar, no hi havia fars, encara faltaven dècades per fer que els freus, el temibles, incòmodos freus, fossin una mica més segurs. Però, clar, pensar en navegar de vespre fa 250 anys, un pensa que és lògic, no?, que pogués haver accidents. Una altra cosa és que per allà mateix pugui haver-ne l'actualitat, i molt manco amb una de les barques de Formentera, d'aquelles que cada dia fan el trajecte d'anada i tornada d'Eivissa a Formentera. I és que jo crec que, contra tot pronòstic, el ferri Maverick 2 va acabar damunt de l'illeta Torretes, totalment pujat a sobre. Era el 12 de febrer de 2010, de ben les 8 menys 5. Sembla que no s'esperaven que Silla Torretes estigués allà, allà on sempre hi ha estat. Vaja, quines coses. He dit 2010, crec que va ser 2012. Poca broma, s'angoixa, la por que varen viure allà. Els moments d'angústia, mes de febrer, a les fosques, ferits. Com pot ser que es produís aquell accident en la tecnologia actual? Bé, hi ha les conclusions oficials, diuen que es va tenir una deriva de 0,1 milles a babor des del començament del trajecte, des de la sortida de Vila, amb una velocitat de 27 nusos, i així va sortir de la banda que queda protegida dels vents entre Silla dels Penjats i Serra dels Porcs, i va ampliar la seva deriva, i segons va dir el capità de salvament marítim del Marta Mata, va dir, estrat del document oficial, una intensa corriente de rumbo este-noreste que le hacía derivar hacia el este y le obligaba constantemente a dar máquina para poder mantenerse en posición. Així, doncs, segons figura en l'informe tècnico S38-2012 del Ministeri de Foment relatiu a la Comissió Permanente de Investigació d'Accidentes i Incidentes Marítimos, diu, la falta d'atenció i l'exceso de confiança de los oficiales de puente hicieron que no se corrigiera el desvío de la trayectoria pese a navegar cerca de la costa y de haber varias marcas de señalización para ayudar a la navegación. Así, por ejemplo, de haber seguido la ruta planificada, el buque debería haber navegado en el Freu Grande, dejando el espeque de Empou a 0,26 millas por el través de babor y sin embargo la distancia real de paso fue de 0,04 millas. El capitán reconoció que el hecho que se entablara en el puente una conversación con el inspector de la compañía armadora, que se había embarcado antes de zarpar del puerto de Ibiza, sobre las reformas que había que realizar en la habilitación del buque, pudo estar en el origen de la pérdida de atención y capacidad de reacción durante la travesía. I bé, que ja n'hi ha amb això, i d'arrel d'això es van prendre mesures, i bé, a part de que hi ha hagut altres accidents semblants, ara no s'estima, però no en digueu, si això passa dia d'avui, en tots els sistemes que tenim, què no havia de passar en el segle XVIII? Bé, com sempre, Sergio Rigo, obris melons, perquè, clar, ara podria parlar de per què el nom de l'espalmador, o dels trucadors o trocadors, i també d'una altra situació en la que jo crec que també naus de l'armada espanyola varen quedar enfonsades en aquella banda. Va ser quan la gran derrota del capità Portuondo, on el Cachidiable, un enviat d'en Barbarroja, va acabar amb una flota espanyola de la manera... Tampoc vull dir ridícula, però sí una mica ofensiva i sense massa lògica. Però sí, aquesta seria una altra història. Bé o no, perquè ara en Irene mos ho relaciona en els seus contes i rondalles, perquè ara mos parlarà d'una altra feta allà mateixa relacionada amb tot això. Així que, sinto contes i rondalles. I, efectivament, aquesta sintonia vol dir que anem ara en la secció que nosaltres anomenem Contes i rondalles, on Irene Font cada setmana mos du qualque conterella, qualque llegenda, qualque rondalla que li hagi cridat l'atenció. Bon vespre, Irene.
Bon vespre, Xema.
Com mos dus per avui?
Bé, com a complement del que heu contat, hi ha una història que va deixar recollida José Luis Gordillo Couciers, a Leyendas de Formentera. La va titular El desencontre, una d'aquelles històries on es confon la història, la llegenda i el mite. I més o manco, el més semblant a l'original possible, ve a contar això. Els darrers dies d'octubre de 1529, malament li va anar a don Rodrigo de Portuondo, a Formentera, prop de l'illa que llavors deien de l'Espalmador. Per mor d'un terrible i fracassat combat naval conegut com el Desbarat de Portuondo, que el recent anomenat capità general de les galeres d'Espanya va mantenir contra la Raif de Barbarroja, Aidin, anomenat Catch the Diable, és a dir, l'exorcista. Comandava don Rodrigo 8 galeres, una fusta i un bergantí. Per l'altra banda, els barbarescs anaven amb 15 galeotes. Però el motiu de desastre no va ser només la superioritat barbaresca. També hi va influir el desordre i potser la codícia que foren la causa principal de l'humiliació del capità general espanyol i també de la pèrdua de totes les naus menys una, a més del tràgic resultat en vides humanes. Parlem de la mort de 700 espanyols, o potser més. Aidin, l'exorcista, ho era certament, i també era supersticiós. Quan encara travessava Rodrigo de Portuondo els freus, venint des d'Eivissa per tractar de capturar-ho, el sanguinari Arraez ja havia llevat àncores i partit cap al Gué. Duia el seu estol tal avantatge que feia impossible que les galeres espanyoles, escasses de gent de rem, poguessin agafar-los. Però per mor de la superstició del pirata morisc, quan les galeotes ja eren a 2 milles del port d'Alsarida, nom àrab de l'illa que avui anomenam Espalmador, i que per ells era la salvatge, va decidir, contra tot pronòstic, tornar. Thank you. què el va fer tornar? Simplement la lectura d'unes frases del Coran, el seu llibre sagrat. El més cruel dels capitans de Barba-roja va desistir de fugir després de llegir, obert-se a l'assar, els versicles 4 i 5 de la sura que porta el nom del profeta. El missatge, inspirador, trobat aleatòriament, deia, i continua dient així, «Quan trobeu infidels, mateu-los fins a l'extrem de fer-ne carnisseria i estrenyiu amb força les lligadures dels presoners. Després, quan el pes de la guerra hagi remès, entregueu aquest mitjançant rescat. Així ho he de fer. Si Allah volgués triomfar damunt d'ells per si mateix, els exterminaria, però us fa combatre per provar-vos els uns mitjans la conducta dels altres. Allah no permetrà que es perdin les obres dels qui sucumbiren en el camí cap a ell». Els espanyols navegaven amb poc vent i poc remers. Arribaren en desordre i a destemps. Fins i tot les dues darreres naus potser mitja hora després d'haver començat la batalla. Una d'elles era la galera anomenada Enveja, el capità de la qual compartirà antagònicament amb Aidin el protagonisme de la present narració, Martín de Arego. L'Enveja havia estat batiada així precisament per l'enveja que causava pel seu navegar mariner i per ser una galera novíssima. I Martín de Arego, un capità biscaí, curtit i coneixedor de la mar i de les batalles. Al pot arribar la nau Enveja, al combat ja han abatut la de Portuondo i quatre més. Malgrat això, lluita Martín de Arego gairebé una hora i fins a quedar només l'Enveja sense capturar, encara que el seu capità, desemparat perquè 50 homes li fugiren nedant fins a les platges pròximes. Però com que les ordenances de l'armada deien que s'havia d'atacar l'enemic fins i tot amb inferioritat de forces, una nau contra dues, dues contra tres, tres contra cinc, però en aquesta situació era diferent. Era el cas d'una davant 15, i això no obligava a Arego. I sense aturar el combat, arribat al cos a cos, decideix la fugida cap a Eivissa. Per substituir la marineria, ordena desfermar els forçats, francesos, molt d'ells, i mentre lluita cos a cos, ordena la retirada. L'Enveja agafa vent i afegeix el drap al desesperat esforç dels rems. I llavors ocorreix el primer encontre amb el triomfador, l'entusiasmat i exultant Aidin, que fa a Arego l'honor de perseguir-lo en persona amb la seva galeota de 22 bancs i un altamrés. De nau a nau, de capdill a capdill, en la llengua espanyola que coneix, volent arredonir la seva victòria, l'exorcista crida «Rendeix-te, rendeix-te, capità!» I el basc, gosat i caparrut fins i tot en el terrible moment, li replica «Ets un ca, rendeix-te tu!» i vine amb mi a Castella. Aidin, ja fart de sang, desisteix de la caça. L'Enveja guanya el refugi d'Eivissa i dies després torna a la Formentera ja deserta per salvar algunes restes i bastants nàufrags famolencs. Però la vergonya de la derrota correix al cor de Martín de Arego, que jura venjança contra qui el va fer tornar a llebre. I la seva ràbia es multiplica quan mesos més tard sap dels terribles turments i la penosa mort dels seus amics que varen sobreviure i varen ser captius de l'exorcista. I és que pel que conten, més se'ls hauria volgut morir en el combat, com li va passar a Rodrigo de Portuondo. A partir de llavors, el capità cerca la Raez per tota la Mediterrània. Bugia, Trípoli, Malta, Alborán, Gallipoli, Corfú, Creta... En l'estiu de 1535, gairebé 5 anys després, Martín de Arego i l'Enveja estigueren a punt de trobar el seu enemic. Va ser en el setge de Tunis. Per llavors, el capità sabia més del seu maleït oponent que si fos el seu pare i la seva mare. En coneixia el naixement, la criança, els costums, els crims, les fugues, les fugues, les audàcies, el caràcter, les veritats i les mentides de la seva vida. El veia amb malsons, però fins aquell moment mai no l'havia trobat en carn ni ossos. Tenia informes de cada una de les seves cicatrius, de les seves debilitats i de la persistència en el costum de cercar averanys en el Coran, dia rere dia, per decidir rums, preveure atacs, ordenar sacrificis, escollir plaers, manar retirades, forçar submissions i establir jerarquies. A Tunis va perdre a Barbarroja 100 naus i 15.000 combatents, però va poder fugir al Ge amb els seus dos millors homes, Sinan el jueu i Aidin Cachidiable. De manera que Arego, que també lluitava allà un mes amb la immensa armada cristiana, tampoc va poder arribar a enfrontar-se amb el seu odiat adversari. El que sí va saber, interrogant presoners, és per on s'havia obert el llibre d'Alà abans de salpar Aidin de Tunis. Va ser pels primers versicles de l'enigmàtica sura trentena que confon, intencionadament sibilina, formes verbals. Els grecs han estat vencedors, o vençuts, en un país molt proper al nostre. Però després d'aquesta victòria vençuts, o vencedors, seran al seu torn d'aquí alguns anys. El mateix abans que després, els esdeveniments depèn d'Alà. Els creients s'alegraran el dia de la victòria obtinguda mitjançant l'assistència d'Alà. Ell ajuda qui estima, és el poderós, és el misericordiós. I també va saber Arego quina embarcació comandava ara Aidin. Era la galera Nostra Senyora de Montserrat, una de les capturades durant el desbarat de Portuondo. Martín de Arego, introduït ja en la pell del seu enemic, du a l'enveja un esclau berberisc i és ell qui llegeix i tradueix el Coran. Es compliran 7 anys exactes de la derrota a Formentera. Al cap de 3 dies serà el 25 d'octubre de 1536 i l'esclau obeix el capità llegint-li la pàgina oberta a l'atzar. És el versicle 187 de la sura segona. Mateu-los on s'abulla que els trobeu i expulsau-los d'on ells us hagin expulsat. Per això l'enveja posar inesperadament la proa cap a Formentera, de la que la separen 3 jornades. Quan el dia 25, al matí, va entrar en la nit com l'espasa en la beina. Per dir-ho amb una expressió també corànica, va veure Martín de Arego des de l'enveja, el seu enemic. Allà estava, desprevingut, a un parell de milles de Formentera, arraconat a la costa llevantina de l'illa de l'Espardell. No tenia escapatòria. Y diu l'historiador José Luis Gordillo, el vasco se apresta al combate, ordena sucesivamente al arma y boga arrancada con toda la palamenta. Cuando la galera de Aidin quiere reaccionar, ya se le ha venido encima aquel ciclón, aquel furor enloquecido que le dispara, embiste y aborda todo a una. El lugar es hoy conocido como Punta Galera, un nombre fríamente descriptivo. Más propio hubiera sido Punta Venganza. Contar aquel combate nunca fue propósito de esta leyenda, sino que estaba simétricamente predicho. Los horrores del inevitable encuentro no deben escribirse, pero sí su excelencia, la del encuentro y, por tanto, la de los horrores. Aidin el exorcista y Martín de Arego, muertos ambos aquel día, seguramente siguen perfeccionando la manipulación de los augurios en el libro de la eternidad.
jo aquesta sí que és una de les que poden dir que se mescla totalment la història i la llegenda. En aquest cas, efectivament, una part històrica real, però bé, no ho sé, jo crec que millor ja lo contarem un altre dia. Moltes gràcies, Irene.
Gràcies a tu, Txema, i fins la setmana que ve.
Tres ràdios, història.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
I hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qual cosa a profit d'aquesta font de misteris. I bé, ara estava pensant en el poema que he triat. Ja sabeu allò de que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia. És un poema d'en Enrique Fajarnés Cardona, recollit a la seva antologia, en el recull dos poemes del Mar Pitiuso, i és el poema que du per títol Los Escollos i diu... Esas minúsculas rocas de antiguas islas de espojos existen para los ojos, pero no para las bocas. Si hubieran roto un velero, tendrían un nombre, unido al del falucho perdido o al de un viejo marinero. Mas los remos se esforzaron al verlos, y hasta las velas crecieron. Tan solo estelas de huidas los visitaron, porque en el mar, yo en estilo lo formularé de adagio, la roca grande es asilo, y la pequeña, naufragio. I bé, és que aquest poema m'ha fet pensar, bé, ja sabeu, Utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge i Vetres Ràdio, en com sovint oblidem les coses petites, com mos fixant només en les grosses, quan les petites poden ser realment les decisives, les importants, les que mos fan avançar o no avançar. Aquells petits detalls, aquelles petites illetes i roques, no?, sense nom, per la seva suposada intranscendència, que mos deia el poeta. Com si passessin inadvertides, com si no fossin importants. Però, quantes vegades no han estat decisives? Aquella paraula desafortunada, aquella vegada que haurien d'haver reconegut la nostra errada, aquella manca d'empatia cap al del costat. Tantes petites situacions a sa vida que, per obviar-les, per considerar-les nimietats, mos han duit, mos poden dur en el simbòlic naufragi, mentre nosaltres, il·lusos, tenim la vista posada amb aquella gran illa, a la que no arribem per això, precisament, per mor d'un d'aquells múltiples illots que la rodotgen, que mos fan naufragar. I, per cert, com deia també el poeta en Antoni Xumat en el seu llibre Estígia, cal naufragar per conèixer les riberes? Crec que no, crec que no fa falta. Basta saber-ho, s'ha previngut i tractar d'evitar-ho, no sigui cosa que no arribem a temps i només mos quedin les restes del naufragi. Fixem-nos, i també sí, gaudim de les coses petites, perquè el cap i la fi són les verdaderament importants i les que mos poden dur la felicitat. D'en Enrique Bunbury, Los restos del naufragio. Allí, Pau, bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
Al presente que ya es suficiente y no nos debe faltar. Nos queda la suerte que si se balancea un poco nos puede tocar.